especial Barça Osasuna amb el nostre Víctor Pazzi, estimat. Ja estava aquí el Víctor. Hola, Víctor, què tal?
Especial etapes de la vida.
Ah, sí, avui especial etapes de la vida, per
ja
què?
Ja que s'ha anunciat que s'acaba una etapa, farem etapes de la vida.
Avui especial 1x1, del partidàs d'ahir amb gol de Tigrinho a Montjuïc contra l'Osasuna. I atenció, perquè tindrem ja en exclusiva Jordi Basté, abans que demà rebi Joan Laporta aquí a l'estudi de RAC1.
T'ensenyaré a fer una entrevista, de veritat.
M'encanta, estaré molt atent a aquesta entrevista, Jordi, gràcies. Joan Poquí tenia la paraula sobre el futur del Barça.
Vull dir dues coses molt ràpid. Un, és veritat que estem parlant només de la temporada que ve, quan queda gairebé mitja temporada de l'actual per competir i per disputar. Aquesta és una de les possibles conseqüències que s'obrí de l'escenari que va plantejar Xavi. El moment de dir que jo plegaré a final de temporada, no plego ara sinó a final de temporada, hi havia dues opcions, o poden passar diverses coses. Una d'elles és que l'equip efectivament faci un clic, i una altra d'elles és que cada roda de premsa estiguem parlant del que estem parlant aquí, que és el futur de l'equip. I això serà inevitable.
És a dir, això serà insuportable, t'ho dic.
Inevitable i insuportable, amb dues coses. És a dir,
ara, però hem de fer la nostra feina o no nosaltres?
Home, clar,
un cop ella ha pres la decisió...
Jo no ho dic com a crítica a nosaltres, ho dic és com un inconvenient de la decisió presa. Perquè això estarem totes les putes setmanes parlant d'aquest tema. Dos, la segona cosa que volia dir, si el Barcelona busca un entrenador amb lideratge molt clar i molt marcat, jo penso que Xavi era una persona que podia haver fet aquest paper. No ha sortit bé, o sembla que no sortirà bé. Val. Hi ha molts pocs que poden fer això. És a dir, tios que puguin entrar a un vestidor com el del Barcelona i a futbolistes com Frenkie de Jong, Gundogan, Lewandowski, no sé si estaran tots aquests la temporada que ve, però en principi sí, no? Internacionals com Pedri, com Ferran, tenir prou ascendent sobre aquests senyors com perquè aquests senyors els segueixin. Jo no, per exemple, jo no m'imagino el de Sebri aquest jugant aquest paper.
De Cherbi.
No me l'imagino perquè no té... És a dir, no el veig com un líder. Aquest paper, entenc jo que el podríem fer Guardiola, Luis Enrique o Klopp.
Hansi Flick, no?
Hansi Flick, si li van fer llit a la selecció alemanya, com el rebrien Gundogan i Ter Stegen?
Ja, també és veritat.
Si li van fer llit, és miserable, van perdre, si no recordo malament, 4-0 amb Japó, no?
Van quedar eliminats a la primera fase del Mundial, sí, amb Espanya, amb Japó i Costa Rica, el grup era.
I després se'l van ventilar amb uns amistosos, crec, posteriorment. Sí. És a dir, sincerament no el veig, jo no veig a Hansi Flick. És que, a més, jo quan sento Hansi Flick, jo penso en Flip, que era el Saltamartí, amic de la Veja Maia, que es deia Flip, sí o no? Sí o no, Albert?
Sí, aquí volíem...
Jo soy Flip.
Entra.
El gran Flip.
No piquis, no piquis.
Todos me conocen, no piquis molt, i me llaman Flip.
Sí. Ah, jo sabia la cançó de la Veja
Maia. Bermúdez, entra quan vulguis. Abans
honestament, no el veig, ja està, només volia dir això, que jo, un tio realment, que diguis, amb lideratge, evidentment tampoc veig totes les opcions de l'òrbita Méndez, el Conceição aquest que vaig llegir que estaven en les travesses, no? I si volem un líder ferm, és que només se m'acudeixen aquests tres noms que he dit. Només aquests tres. Guardiola, Luis Enrique o Klopp. Que digui, que entrin i tothom digui, hòstia, són indiscutibles. Amén a el que diguin. Tots els altres, tots aquests Lewandowski, Gundogan, se'ls poden torejar, però vamos, amb una facilitat, s'ha torejat a Xavi, que és una eminència és una llegenda del Barcelona.
No et vull encabritar, però hi ha una altra persona que té carisma també i caràcter. Mm-hmm. José.
Bueno, és veritat.
No calia. Faig broma.
Te puedo meter el dedo en el ojo aquí.
Tiburones fracasados,
Tiburones fracasados.
Te han destituido,
Este año no jugaréis la Europa League.
No
jugaréis la Europa League.
No, que suerte. El Barça.
Pero ya volvisteis a jugar contra 10. Vuelve el mejor Barcelona. Está volviendo el mejor Barcelona.
Què volies dir-li, Marc, d'això que deia el Joan, d'aquesta reflexió que feia?
No, que sí, que vull dir que l'entenc i que en part hi estic d'acord. Hi ha entrenadors com De Zerbi, que evidentment per caràcter, per trajectòria, en principi ens pot semblar que no encaixaria, i jo també doncs em pot generar dubtes d'algú que a més doncs no coneix ni l'entorn del Barça ni moltes coses del club. Ara, jo el que sí que crec és que quan un entrenador és molt bo, i a mi em sembla que De Zerbi és molt bo, quan les coses que ell explica en un terreny de joc passen, Llavors jo crec que tots els jugadors te'ls guanyes, o sigui que els jugadors te'ls pots guanyar, o sigui, si evidentment portes una gran trajectòria, ets una gran personalitat del món del futbol, entre Zidane en el vestidor i tothom, ei, és Zidane. Ara, un cop comença a posar certes tàctiques, si no funcionen, si no van bé, si allò que et diu no va enlloc, li perds l'autoritat i li perds el respecte i costa que sigui doncs el teu entrenador. Ara, si ve algú, per contra també, si ve algú que doncs, en principi no té cap nom en el món del futbol, potser no tindràs molt respecte al principi, però a mesura que et va explicant les coses funcionen, tenen sentit, veus que t'ajuda i que el que diu acaba passant al terreny de joc, et guanyes el respecte, sigui qui sigui. Per tant, de vegades sí que és veritat que jo també tendeixo a pensar en una situació així, algú que conegui el club, però de vegades potser també un extraterrestre, entén-me, vull dir, algú que no un extraterrestre,
no. Vull dir que en el cas de Xavi potser és que el coneixia massa i tot, perquè ha arribat un punt d'un agòbio amb tot el que es diu i tot el que es parla i tot el que s'opina, que potser si ve algú de fora li rellisca una mica.
Exacte, això també de vegades també crec que també pot anar bé en una situació així que està tan enverinada, no? Que està tan contaminada.
Ara que deies això d'un extraterrestre, avui ha parlat Gerardo el Tata Martino, exentrenador del Barça, que
li han fotut 6,
que va aterrar, sí. L'Al Nasser li ha fotut 6-0 a l'Inter Miami en un amistós.
Clar, el que havia de ser el partit de Cristiano i Messi, que no ha jugat ningú.
Sense Cristiano. 6 minuts ha jugat.
Sí?
Ha entrat al 84. Hi ha un gol en aquest partit, el 6-0 de l'Al Nasser a l'Inter Miami, que era un amistós. Cristiano lesionat, Messi no ha jugat gaire. Hi ha un gol de Laporte, l'ex de l'Atlètic Club,
sí,
des de 60 metres.
Sí, sí.
Vull dir, des del seu propi camp li fot un golaç acollonant el porter de l'Inter Miami. Si podeu, recupereu-lo. Doncs ha parlat el Tata Martino d'això, del seu any al Barça, d'aquell aterratge aquí, que el tio no va entendre absolutament res, era un extraterrestre.
El debat de la possessió, sí, que no entenia res.
I ha dit que ell entén una mica el que diu Xavi, no?, d'aquesta pressió i d'aquests debats que tenim aquí a Barcelona.
Yo no tengo un pasado tan importante en Barcelona como para considerar que mi opinión tenga el mismo valor. Me quedaría con quienes la emitieron, que tienen toda una vida en Barcelona, lo conocen desde futbolista y desde entrenador, e incluso en algunos casos desde entrenadores del segundo equipo. Evidentemente, si ellos lo manifiestan, está claro que yo comparto absolutamente todo lo que se dijo en esta semana. Pero creo que tiene mucha más autoridad quienes fueron los que emitieron esas palabras, ¿no?
Doncs això, comparto todo lo que se ha dicho esta semana sobre la presión que hay en el Barça, diu el Tata Martino. A veure què passa, com deia el Poquí, ens n'afartarem de parlar del futur entrenador del Barça, a veure si demà Joan Laporta en aquest estudi, el president del Barça, amb Jordi Basté a les 9 del matí, dona alguna pista.
Amb Jordi Basté.
Sí, dona alguna pista de cap a on poden anar les coses, perquè sabem, a RAC1 us hem explicat, entrenador potent, líder indiscutible a la banqueta, és el que busca el Barça per la temporada vinent. De seguida l'1 per 1. Abans, tu deies, em fa por l'Alavés. És que hem quedat avui amb Yanis Hagi. És el fill de Gika Hagi, que està jugant a l'Alavés. I parla un castellà perfecte, Yanis Hagi. Ara li preguntarem per què. Per què et fa por aquest partit de Mendizorroza?
Bé, em fa por per tot el que heu estat explicant del calendari, per l'esgotament que porta l'equip, perquè té molt pocs efectius. Jo crec que els jugadors arriben del Barça molt justos, de confiança de tot, i perquè doncs Vitoria a l'Alavés ve de 3 victòries, no és un equipàs, ni molt menys, però és un equip que rascarà, que serà intens, que bé, jo crec que la dinàmica que porta el Barça doncs és d'aquells partits que pot fer pujada i que se li pot encallar un rival que et defensarà com et va defensar l'Osasuna i que hi ha el seu davanter centre, Samu, aquell davanter corpulent tan gros que va portar de corcoll, ens va fer canviar, Araujo jugar a lateral, us en recordareu aquell dia, i que Koundé no podia amb ell, al final va canviar a Araujo que es posés de central, doncs en l'últim partit mateix va marcar 2 gols. Vull dir que veient tota la inèrcia que porta el Barça i amb l'esgotament que hi porta, etc., doncs és un partit que es pot atravessar quan teòricament per calendari doncs hauria de ser un partit que el Barça ha de ser clarament favorit.
Tens raó, que venen d'empatar al camp de la Reial Societat, 1-1, i després han guanyat 2-3 al camp del Sevilla, 1-0 al Cádiz i 0-3 al camp de l'Almeria. Vull dir, porten 4 jornades sense perdre, 3 victòries seguides.
Sí, perquè estaven molt irregulars, era un equip que estava crec que no ha estat mai en zona de descens, però ha estat a prop i no acabava de... És un equip que ha fet bons partits, sense anar més lluny, el de Montjuïc. i estava allò amb una certa irregularitat i porta una fase ara mateix. Jo coincideixo, també és, a més em toca anar a Vitoria, o sigui, estic...
Bona plaça, per anar a fer el partit.
Pel postpartit, sí,
és a 6:45, pots fotre't un bon dinar, allà bon al centre de Vitoria, i després un bon sopar, clar que sí. Esperem que amb una victòria del Barça, perquè si no, quina tarda et donaran.
Només he estat una vegada i tinc molt mal record. Molt bon record del prematch, perquè és l'època, és molt antiga, encara anàvem al charter de l'equip.
Sí.
Van Gaal era l'entrenador encara.
Oh!
I el personal va perdre 2-1 amb un gran partit de Nan Rivera.
Nan Rivera, sí. Sí, sí,
que havia
sí,
estat a l'Espanyol, després estava a l'Alavés, o sigui que no he guanyat mai aquest camp, ja va ser hora.
Ja li toca. Jo hi vaig estar una vegada, també, ja que estem en batalletes ràpides, l'Alavés va guanyar el Celta en la tornada d'unes semis de Copa i es va classificar per la final de la Copa del Rei
contra el Barcelona,
que perdria contra el Barça de Luis Enrique. Doncs en aquella classificació històrica per una final de Copa, jo era l'enviat especial de RAC1 i vaig passar una nit sensacional de festa amb tota la directiva i els jugadors de l'Alavés. Però sensacional, al centre de la ciutat. Va ser sensacional. Gent maquíssima, simpatiquíssima.
Home, amb l'eufòria que portaven.
Els era igual. Periodistes de Barcelona, els era igual. Ells estaven en una final de Copa. Va ser sensacional. Tinc un gran record d'aquella gent. Em va tractar molt bé, aquell club. Mira, de fet, ara trucarem a Vitoria a Yanis Hagi. Fem una petita pausa i de seguida, Yanis Hagi, per rematar aquesta tertúlia d'avui, i després entra l'Albert Bermúdez, tu, per fer un 1x1 magnífic del Barça.
Bé, el que digueu, el que digueu.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro amb diesel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
RAC1 presenta... No ho sé, i tu diràs, des de Girona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona. De 8 a 2:15 del vespre...
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta, i de 12:15 a la 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC1. Tots som 1. Amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 2 de desembre del 1958.
I el número de la sort, el...
3.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
El Barça visita aquest dissabte Mendizorroza per jugar contra l'Alavés, un equip que està fent bé les coses, està a la zona mitja de la classificació, no està patint de moment per la permanència, que és el seu gran objectiu, i que fa només uns mesos va posant molts problemes, eh? L'equip de Xavi a Montjuïc, suposo que ho recordareu, amb aquell gol de Samu Orodion al minut 1 de partit, i el Barça va acabar remuntant a les acaballes amb un penal de Lewandowski, va acabar guanyant per 2-1. Per tant, cita complicada al camp de l'Alavés aquest dissabte a 7:15, i allà hi juga el fill de Gica Hagi, que és Yanis Hagi. Hola, Yanis, què tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por Vitoria en esta etapa en el Alavés?
Bien, bien. Claro, estoy todavía adaptando al fútbol de aquí, el fútbol del míster, y acostumbrarme con él, con que pide míster, pero bien, bien. Estoy en la liga, estoy en el campeonato más fuerte, en mi opinión, y con jugadores de top nivel. Uh-huh. Y intento disfrutar cada segundo del momento.
Claro, 14 partidos llevas ya en primera división, 4 en la Copa, has marcado 2 goles también en la Copa, ¿no? Tus 2 primeros goles con el Alavés. ¿De momento satisfecho con lo que te está dando Luis García Plaza, el míster?
Sí, como ya dije, que estoy adaptando todavía, porque antes estaba acostumbrado a otro tipo de fútbol, el tipo de fútbol que tienes que ganar cada día, que tienes que jugar ofensivo cada día, y ahora es un poquito diferente, pero es la decisión que tuve en este verano a venir aquí, y nada, estoy adaptando de qué pide míster.
Muy bien.
Y sí, quiero disfrutar, quiero dar el máximo para él y para el Alavés también, y nada, hasta ahora el Alavés jugamos muy bien y estamos muy bien en clasificados en el campeonato, y nada, seguir a seguir trabajando, y yo también disfrutar cada momento, y cuando la oportunidad viene, de estar listo 100% de dar el máximo para el club, para míster y para los jugadores, los compañeros, para todos.
A ver si te vemos este sábado, ¿no? Sobre el césped, supongo que será un partido un poco especial para ti, ¿no? Jugar contra el Barça. Ya jugaste unos minutos en Montjuïc, ¿no? En la primera vuelta, y ahora jugar otra vez contra el Barça, supongo que será especial, ¿no? Porque sabes que tu padre jugó aquí, Gica Hagi, y que le tenemos un buen recuerdo aquí en Barcelona.
No, claro, claro, es un día especial, y como igual como el partido con Real Madrid también, son partidos que nuestra familia tiene muchos recorridos, y espero que voy a jugar y de poder ayudar al equipo. Claro, cuando jugamos en casa tenemos una fuerza especial con la afición, y esperamos que podemos hacer algo contra Barcelona. Claro, el respeto es grandísimo, porque es uno de los más grandes clubes del mundo, y es difícil jugar contra ellos, pero también nosotros estamos en un momento muy bueno y queremos disfrutar todavía, y sí, cuando juegas en Mendy todo puede pasar.
Todo puede pasar. Al Barça, por eso, ¿cómo lo ves? No, supongo que te has enterado, Xavi ha dicho que se va a final de temporada, hay un poco ¿no? de sensación extraña aquí en Barcelona en estas últimas horas. No sé si creéis que está débil el Barça, que le podéis ganar, que lo que visteis en la primera vuelta, ¿no? De que era un equipo al cual se le podía hacer daño, esto os da motivación. ¿Cómo ves al Barça, Yanis?
No, para nosotros es una motivación contra cada rival, pero en Barça no puedo hablar mucho, no estoy ahí en el vestuario, no sé qué pasa ahí. Al final, la verdad es que Barça es un gran club y siempre tiene que ganar, y claro, cuando no ganas cada día se habla mucho, porque también estaba igual en Rangers cuando fui ahí 3 años y medio, tenéis que ganar cada partido, cada entrenamiento, y lo sé que no es fácil, la presión es grandísima. Entonces en Barça también, claro, en otro nivel, claro, que Rangers, pero también es difícil vivir ahí cuando no ganas, pero yeah. Para nosotros es otro partido con un rival muy, muy duro.
No, no,
difícil,
no, le veis,
pero...
no le veis débil ahora mismo al Barça.
No, 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 no. No, para mí Barça es Barça, es siempre así. Se puede cambiar de cada día, se puede cambiar todo. Y no, tenemos un gran respeto para ellos. Claro que nosotros tenemos el coraje y de trabajar y de hacer cosas en Mendy, claro, pero al fin es Barça y tenemos un respeto para ellos. Mm. No pienso que con Barça cuando juegas es un partido fácil.
Ya. En Montjuic marcó Samu en el minuto 1. ¿Eso lo teníais hablado en aquel momento? ¿Vais a presionar desde el minuto 1 también en Mendizorroza? ¿Lo habéis hablado ahora?
Para nosotros tenemos un plan táctico antes de cada partido y cuando los momentos llegarán. Si llega en minuto 1, perfecto. Si no, si llega en minuto 85, está bien. Es que tenemos un plan táctico y tenemos que seguirlo y esperamos que el plan táctico puede ser el plan ganador, ¿no?
Ya,
y,
o sea, no teníais hablado, venga, vamos a presionar, ¿no?, en el minuto 1. Salió así la contra y salió, ¿no?
Sí, claro. Claro, es el plan táctico que lo tenemos y es el fútbol. Hoy te puedes salir el minuto 1, pero mañana te puedes salir el minuto 60 o 80. Por eso no. Es un plan táctico y lo seguimos por 100 minutos.
Muy bien. Tienes 25 años, has jugado en Rumanía, ¿no?, en el Vitorul Constanta, en Italia, en la Fiorentina, como decías ahora, en el Rangers de Escocia, ¿no?, que es un club con historia, con mucha pasión. En Bélgica has jugado en el Genk y ahora estás en la Liga Española en el Alavés. ¿Cómo es que hablas también el castellano, Yanis?
Sabía que en un día voy a jugar en la Liga,
¿sí?,
en España. Es un país que...
¿Era tu sueño, no? ¿Venir aquí o qué?
Era mi sueño y también me gusta el país, no solo el fútbol de aquí, pero el país, la vida de España. Y claro, en mi familia toda la gente habla castellano, solo yo estaba la única persona que no hablaba, entonces el último año quería aprender y... Nada, ahora puedo tener una conversación, no es perfecta, pero estoy trabajando todavía por mi castellano y de hablar mejor. Pero,
claro, sí. Muy bien, no, lo haces muy bien, te agradecemos mucho porque la verdad es que está siendo una conversación muy... como si hablaras toda la vida castellano. Ahora decías, mi sueño es jugar en la Liga Española, estás en el Alavés. ¿Te gustaría jugar algún día en el Barça, como hizo tu padre, o qué?
Sí, mi sueño desde pequeño estaba de jugar en el equipo más grande del mundo. Y claro, Barça es uno de ellos, ¿por qué no? En un día. Es mi sueño, trabajo para ello cada día. Conozco mis cualidades, conozco mi potencial. Para mí es solo de trabajar y mi momento va a llegar en el futuro seguro, no tengo dudas.
¿Y te acuerdas de... ¿Has visto imágenes de tu padre jugando en el Barça, de chica?
No, porque él jugó en 94 y yo nací en 98 y claro, vi algunos partidos o highlights con sus goles y asistencias, pero no partidos, no.
No. El gol que metió desde el centro del campo en Balaídos con aquella niebla, ese lo habrás visto, ¿no?
Sí,
aquí,
sí,
aquí claro. lo recordamos mucho, aquí en Barcelona aún, ese gol, ¿eh?
Claro. Sí, claro, sí.
Sí, se vestía.
Golazo.
Y se vestía él con aquellas, con las tobilleras blancas, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Que tenía una vestimenta muy particular y chica.
Sí.
Él es Dios en Turquía, ¿no? En el Galatasaray, por ejemplo. Ganó la Supercopa de Europa al Madrid en el año 2000, ¿no? Él allí es un ídolo, ¿no?
Sí. Bueno, jugó 5 años allí. Yo me nací también ahí, en Istanbul. Y claro, tenía 2 años, entonces no me acuerdo mucho de ese tiempo, pero fueron 5 años, sí, muy buenos para nuestra familia.
Claro, él te cuenta historias del Barça, ¿eh? ¿Él aún se acuerda de su etapa aquí en Barcelona o no?
Sí, mucho, muchísimo, porque él también tiene su equipo en Rumanía y con su academia y todo el trabajo en la academia es... parecido de la Masía de Barcelona, porque a él le gustó muchísimo este trabajo con el filial, con chicos, y siempre de dar oportunidades a los jóvenes, ¿no? Y en Rumanía ahora su academia está el mejor, gana todo, y somos también ahora en, pienso que en la selección absoluta estamos 11 jugadores de su academia.
Qué bueno.
Y por eso, no, a él le gusta muchísimo también el fútbol español y nada.
Muy bien, pues dale recuerdos, a ver si algún día podemos hablar con él y que nos explique cómo le va también la vida allí en Rumanía, que nos haría mucha ilusión recordar historias con Gyula Hagi.
Claro.
Yanis, nada, que mucha suerte a partir del sábado, si me lo permites, que el Alavés está haciendo muy buena temporada. No sé si luchar por Europa es factible o es muy difícil, porque estáis ahí en esa zona intermedia, ¿no?, de la clasificación.
Sí, vamos a ver, en fútbol se puede pasar todo, ¿no? Vamos a ver, paso a paso, partido a partido, somos un equipo que trabaja mucho, entonces seguimos en esta calle de trabajar y vamos a ver dónde llegamos al fin de temporada.
Bueno, y a ver si vemos ya tu primer gol en la liga, que aún no has podido marcar, solo has marcado en la Copa, pero que sea a partir del sábado, ¿vale? No marques contra el Barcelona, marca otro día, hombre, que nos alegraremos por ti, pero otro día, ¿de acuerdo?
Muy bien. Vale.
Un abrazo, pues. Yanis Hagi, un placer saludarte.
No, igualmente.
Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
RAC 1 presenta... No ho sé, i tu diràs, des de Girona en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC 1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona. De 8 a 2 quarts d'11 del vespre...
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta, i de 2 quarts d'11 a la 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, podreu veure-ho en directe a rac1.cat i a Televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC 1 on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC 1, tots som 1. Amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant l'Assaig 1901 i Gosby.
Doncs això, la setmana vinent, Demà no, divendres de la setmana vinent, dia 9 de febrer, ens n'anem a Girona a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio en aquest RAC 1 on tour, tot el dia fora de l'estudi, des de primera hora fins a la nit, tu diràs. Estarem al Centre Cultural La Mercè de Girona, els del 9C, amb l'Anna Ballonesta i servidor de vostès amb el Tu diràs, i el primer que arriba, el primer que seu. Obrirem portes a quarts de 8 del vespre, i qui vulgui venir a veure la ràdio en directe, doncs acosteu-vos al Centre Cultural La Mercè de Girona. I estem fent això del concurs del segle, per saber quin oient és el que en sap més de ràdio, de tota la història de la ràdio i tota la història de RAC1. Al final de cada programa, tant a Lleida, Tarragona, Barcelona com a Girona, posarem a prova dos oients, i qui guanyi de cada demarcació es trobarà el dimarts 13 de febrer aquí, a Barcelona, a l'estudi de RAC1, amb el versió RAC1 i el Clapés, i jugaran la gran final. Un oient de Girona, un de Lleida, un de Tarragona i un de Barcelona disputaran la gran final el dia 13 de febrer. Apunteu-vos a aquest concurs del segle. Per fer-ho, heu d'entrar a rac1.cat i hi ha un formulari allà on us podeu inscriure, si voleu, a aquest concurs del segle que farem el dia 9 de febrer, el dia que celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio. Recordo, una acció que farem a Girona gràcies a la Diputació de Girona i a CaixaBank, i també a la col·laboració de Birba, de Carlit, de Torrons Vicenç, de Montse Interiors, de Cellers Maset, de Restaurant l'Assaig 1901 i de Gosby. Divendres 9 de febrer. Tens a punt l'1 per 1?
Anem-hi.
Va, som-hi. L'1 per 1 de RAC1.
L'1 per 1 de RAC1.
A veure, Víctor, recorda'ns què faràs avui, exactament.
Avui, 1 per 1 especial, etapes de la vida.
Etapes de la vida. Comencem a la porteria, Iñaki Peña.
La pubertat. Mica en mica, aquesta actitud anirà desapareixent amb cada decepció que s'endugui.
Condé.
El centè aniversari. Es mou poc i potser ja li tocaria anar marxant.
Centè aniversari. Araujo.
La calvície. Intenta dissimular una pila de forats, però sembla que no hi ha manera.
Covarsí.
El primer amor. Tot sembla de color rosa, però ja veurem quan li dura.
Joao Cancelo.
La primera Viagra. Puja de cop, però ara no saps com baixarà.
Frenkie de Jong.
La hipoteca. Sembla molt necessari, però a final de mes potser te'n penedeixes que hi sigui.
Pedri.
El tercer matrimoni. Aviam si aquest cop va de veritat i no es torna a trencar.
Gundogan.
La prejubilació. Encara hi ha qualitat, però et comença a sortir panxeta i no fas més que donar ordres sense moure't d'on ets.
Aquest està bé. La minya mal.
Infantesa. Ja pots fer el que li surti dels nassos que ningú li dirà res.
Sí, senyor. Ferran Torres.
El primer polvo.
Per què?
No va durar ni 5 minuts.
No li ha passat a tothom, això, eh? Vull dir, hi ha excepcions.
Vols entrar en aquest terreny? No.
Per un especial, etapes de la meva vida.
Lewandowski.
Lewandowski, matrimoni. Al principi moltes ganes, però mica en mica deixes de ficar-la.
Va. Fermín López.
La primera ruptura. Et pensaves que aquest cop arribaria fins al final i t'han tornat a canviar per un altre.
Té raó. El va entrar i va canviar-lo al mateix partit. Oriol Romeu.
La pensió de viduïtat. Guanyes més sense ell.
Oh!
Corteta i al peu. Vito Roque.
La universitat. Ja l'ha ficada un cop, la família està orgullosa i aviam si aguanta així fins que arribi el títol.
Va haver-hi tants canvis que avui l'1x1 el completarem amb l'staff. Comencem amb Òscar Hernández.
Cures pal·liatives. Que digui adéu a la família i que no pateixi.
Ivan Torres, el preparador físic.
Quan et foten les banyes. Té un problema molt greu i sembla que ho sap tothom, menys ell.
Rafa Márquez.
El teu primer Euromillones. Es passarà tota la vida esperant que li toqui algun dia.
Deco.
La demència senil. Tots li diuen que sí, però alhora desconfien que pugui valdre's per si sol.
Joan Laporta.
Mirar fotos antigues. Fa molta gràcia recordar bons moments, però la realitat ara és totalment diferent.
I l'entrenador, Xavi Hernández.
Independitzar-se. Ara que marxa de casa, ja no li faran més el llit.
Ai, sí, senyor. Quin animal, quin animal. Mira, precisament, Xavi, què tal?
Què passa, Maki?
Què tal?
Mira el canvi, ja.
Hola, Mastodonte.
Nota el canvi, Mastodonte.
Sí,
i tant.
Sí.
Mira, mític.
Sí, quin canvi. A l'estudi de Recull hi ha hagut algun canvi. Sí que noto el canvi,
home,
sí.
Es veu, no? Esteu en modo espejo.
Sí.
Però vull dir que ahir ja no teníem pressió i vam poder veure al Barça la màxima expressió, no? Vull dir, tenint la pilota, no encaixant, futbol total, no? Ara us emparadireu de veure com marxo, eh? Ara us emparadireu, perquè sí, el meu objectiu va camí. Guanyarem la Lliga i la Champions i vindreu al juny a demanar-me de genolls que em quedi. Ho tinc claríssim.
No descartis, això.
Ara. Però no la premsa ni això fareu, eh?
Sí, home, sí.
Perquè la premsa només em voleu mal.
Que
ja us ho tinc calats. Que calats,
no.
Home. Ara, a tots els jugadors, que ja els tinc tots a una, tots estem a una, com quan el Bartomeu va anunciar eleccions, que tot va començar a rodar bé i va guanyar el triplet, Igual ens tornen a admetre la copa i tot. Igual, el partit d'ahir vam ensenyar les garres, les urpes. Mira, i això que el césped estava una mica gebrat. Imagina't el que faríem amb un tapete.
Com
Déu mana.
Com Déu mana. Molt bé. Escolta, acaba de gaudir d'alguna manera fins al 30 de juny, de veritat. Que ens
jo vull passar-m'ho bé, la veritat. I vull acabar que aquest equip acabi de la construcció, no?, de la que jo volia fer.
Clar, doncs tant de bo veiem una reacció millor.
Veiem si hi ha un punt d'inflexió.
Sí, esperem que sí sigui dissabte amb Mendy Zorroza.
Esperem.
De Xavi a connexió ràpida amb l'Aràbia Saudita. Allà hi ha l'Inter de Miami de Leo Messi, jugant amistosos. Què tal, Leo?
Com estem?
Bien, avui 6-0, amb l'alçat us han fotut.
Sí, però sí, salía a jugar al final, o sea que como vimos recién, pues perdimos 6-0 contra el equipo de Cristiano, pero Cristiano no jugó y yo salí a pasear en el 84, lo que tenía que ser el gran partido, ¿no? Messi contra Cristiano, acabó haciendo un Jordi Alba contra Anderson Talisca. Yo camino 5 minutos y me gano mi dinero, es como cobrar la pensión, pero en vez de cobrar poco, pues son 200 millones de euros, es un viaje de la Inserso. Pero bueno, como voy a jugar yo contra el Al-Sadd, que me da una pereza que no, yo no estoy ya para jugar contra el Al-Sadd.
Al Nasser diría que era. Pero...
¿El Nasser?
Sí.
El Al-Sadd.
Era una amistosa.
Me dijeron, ¿cómo quieres jugar? Yo dije, ¿Al-Sadd o Assegut? Y al final escogí Assegut.
Sí, totalmente a la banqueta. Bé, es un amistoso, ¿no? No os fa mal.
No, como dije recién, yo estoy muy contento acá y me lo estoy pasando muy bien y estoy viendo a Sergio Busquets.
A Luis Suárez.
A Jordi Alba. El Suárez jugó hoy.
Sí. Sí, ha tornat.
Se nota, eh?
Chupipandi, allà, mama, allà.
Se nota.
Que
parecem...
Que és dolent.
Que parece que juguem contra el Bayern.
Escolta, ànims, eh? Això és un amistós, ells estan més rodats, vull dir...
Sí, està
acostumat, no? Ja, 2-8, 6-0, Déu-n'hi-do.
No, entonces somos el equipo que viene robando por la goleada.
Bona tova, us han fotut. Acabarem aquest repàs amb Jordi Basté, abans que demà rebi Joan Laporta en aquest estudi. Què tal, Jordi?
Perquè són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
Gairebé.
divendres ve al món a RAC1 Joan Laporta. Un cop més, la informació, és a dir, Jordi Basté, segueix al capdavant. Demà ho sabreu absolutament tot de la situació actual del Barça sobre Xavi. Espereu titulars, espereu rigors, espereu intensitat, espereu, sobretot, preguntes sense cap mena de música de fons per fer-ho tot més íntim, com per exemple, a quina hora li ha sonat l'alarma avui, president? I així. I altres convidats, evidentment, Ladislau Kubala, Pere Valentí Mora, Mònica Terribas, evidentment, que sempre hem de marcar paquet davant de Catalunya Ràdio. I així és com es fa una entrevista, Aleix, que tu se t'adormen les ovelles.
Sí, a vegades.
Si vols, Aleix, et convido a venir a l'entrevista de demà.
Sí,
fins
demà.
I tot,
perfecte, demà hi serem, doncs.
No sé si m'estic passant ara d'agosarat. M'atreviria a deixar que facis una pregunta.
Sí, home, i tant, jo encantadíssim.
Quan ja haguem fet una hora i mitja de reflexió, arran de la decisió de Xavi, pots preguntar-li per l'últim llibre que ha llegit o alguna d'aquestes preguntes apassionants que has fet a gent com Yanis Hagi.
Escolta, valia la pena, vull parlar.
Saps que demà Yanis Hagi no serà el bon RAC1? No patiu. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... Acabeu de llevar, heu de saber que deveu tenir de cremor d'estómac. Espero que passi prou ràpid. El fet és que la persona més important de l'actualitat catalana passarà, sí, demà pel món a RAC1, mentre que Cal Ostrell hi passarà, no ho sé, la veritat, ni importa. Com si passa el rei Melcior, no ho sabrem mai, perquè si ja l'escolta poca gent, demà no l'escoltarà ningú. I no perquè a RAC1 hi serà Joan Laporta, sinó perquè hi és, com cada dia, Jordi Basté.
Albert Bermúdez, l'home de les mil veus i les mil cares. Gràcies, Bermúdez. Oh. Hosti, que bé que ens fas tancar la tertúlia els dijous amb un somriure. La vida és humor. La vida ens hem d'aprendre amb humor. I com que el Barça no està molt bé, hem de riure.
Xava, sí, correcte. Sempre si no, està bé riure.
Clar que sí, home.
Que per cert, que lamentable, que lleig, la resposta de Rafa Márquez, només un quart d'hora després de...
Molt poc elegant. Sí.
Però que lamentable. Sí.
Poc hàbil, no? Potser en aquest moment.
Innecessari.
Sí. Innecessari. Bé, ell va intentar... Sí, sempre hace ilusión, estoy preparado si hace falta... No,
però... A mi parlo per humana, fantàstic.
T'ha anat bé. Amics, moltes gràcies per haver vingut. Maria Fernández Vidal, Marc Guillén, Joan Poquí i també el gran Albert Bermúdez. Bona nit, descanseu. A veure què passa dissabte amb Mendy Zorroza. Fem una petita pausa i després... Una de les notícies del dia a la Fórmula 1. Lewis Hamilton se n'anirà a Ferrari el 2025 i deixarà sense cotxe, de moment, Carlos Sainz.
Com Xavi, una mica anunciant...
Anunciant canvis, Maria?
Sí, però amb...
A llarg termini.
Exacte,
a llarg
sí.
Termini.
No imminents.
Sí. No. I després hem quedat amb Toni Bou. Va, que parlarem del trial indoor aquests dies que hem estat regalant entrades aquí al Tu Diràs.
RAC 1.
¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OQ pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OQ.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
RAC 1. Sor Lucía Caram.
I escolta, trobes a faltar Messi o què?
Molt. Penso que hem perdut el nord en el futbol aquí i que haurem d'aprendre a viure sense Déu, i això és tornar a l'ateisme, i és impossible. No em veig com atea.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
12 i 39 minuts. Com dèiem, més enllà del futbol, la gran notícia del dia és a la Fórmula 1. Abans ho dèiem, Lewis Hamilton és una notícia bomba per mi, inesperada totalment. Quim fitxarà per Ferrari.
Sí, per l'any que ve, pel 2025. Sí. No per la temporada 2024, que encara ha de començar.
Això sí que és anunciar les coses amb temps, però sí, sí, notícia bomba a la Fórmula 1. Després de... hauran estat 12 temporades amb Mercedes, en porta 11 i encara en farà una més, l'ecte campió anglès deixarà l'escuderia alemanya per incorporar-se a Ferrari, com deia, el 2025, amb un contracte multianual, segons anuncia el comunicat de l'escuderia italiana, sense especificar quants anys. No ho havia vist mai, això de contracte multianual, sense dir exactament quan són. En fi, el fitxatge de Hamilton deixarà fora de Ferrari el madrileny Carlos Sainz, que enguany farà l'última temporada amb l'escuderia italiana, i que, de fet, ell mateix també ha fet un comunicat a les xarxes anunciant, doncs, això, que haurà de marxar després de l'anunci de la incorporació de Lewis Hamilton, que farà parella amb l'actual company de Sainz, que és el monegasc Charles Leclerc. La gran incògnita ara, Aleix, tot i que falta un any, és qui heredarà el volant del Mercedes, que ara és de Hamilton, perquè és un dels volants, més atractius de la graella, tot i que últimament els que guanyen són el Red Bull, Ferrari, Mercedes, són els grans equips, i per tant segur que hi haurà travesses, i segur que seran en aquestes travesses els dos pilots espanyols de la Fórmula 1, Carlos Sainz i, òbviament, també Fernando Alonso, tot i la seva veterania, està considerat, lògicament, un dels millors i serà un dels pilots que quedarà disponible. Ell sempre ha dit que vol continuar amb Aston Martin, però, esclar, segurament no comptava que quedaria lliure un Mercedes. Veurem què passa. Deixa'm dir, per tancar-ho, recordar-ho, perquè ja ho sap tothom, que Lewis Hamilton, que ara té 39 anys i pujarà al Ferrari amb 40 ja, és, amb 7 títols mundials, el millor pilot de la història de la Fórmula 1, almenys a nivell de palmarès. Això sí, empatat amb el també molt gran, grandíssim Michael Schumacher.
És una notícia d'impacte al món del motor i de la Fórmula 1, i la volíem analitzar avui amb dos experts. Primer, el nostre home Fórmula 1, l'Álvaro Adema. Hola, Álvaro.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit. Terratrèmol al món de la Fórmula 1 amb la confirmació oficial de que Lewis Hamilton, un dels millors pilots de la història, s'unirà a Ferrari, també el millor equip de la història, de cara a la temporada 2025 de Fórmula 1. Hamilton, que llavors ja tindrà 40 anys, buscarà vestit de vermell el seu 8è títol, el que li permetria desempatar els 7 campionats d'una autèntica llegenda de l'escuderia de Maranello, Michael Schumacher. Costa creure, veient el que ha passat aquests últims anys, i tenint en compte que Ferrari no guanya un campionat de pilots des de l'any 2007, que Hamilton pugui plantar cara al totpoderós Red Bull de Max Verstappen. Però si algú pot fer-ho, aquest és ell. Quan va signar per Mercedes el 2012, pocs s'imaginaven que aconseguiria 6 títols i reescriuria els llibres d'història de la Fórmula 1. Un canvi de reglament va convertir les fletxes platejades en el rival a batre. El 2026 torna a canviar la normativa. Veurem si la història es repeteix, en aquest cas, amb Ferrari. L'arribada de Hamilton, unida a la renovació de Charles Leclerc la setmana passada, comportarà la sortida de Carlos Sainz de l'escuderia de Maranello. El madrileny haurà de trobar un nou equip per continuar a la Fórmula 1.
És el que ens diu l'Álvaro Demà, i també hem trucat l'especialista en Fórmula 1 de Mundo Deportivo, el Fabio Marchi. Hola, Fabio.
Bona nit. El fitxatge de Lewis Hamilton per Ferrari significa un terratrèmol per la Fórmula 1. Primer de tot, per la importància històrica d'un fitxatge somiat per Ferrari. Ho havien intentat molts cops, i Hamilton sempre havia dit que no perquè volia seguir amb la seva família de Mercedes. Semblava destinat a unir-se a la llista de somnis impossibles de Ferrari, liderada per Ayrton Senna, qui mai va poder pilotar de vermell. De fet, el brasiler estava negociant pel fitxatge pels de Maranello abans del seu fatal accident. Però el de Lewis es farà realitat. El de Hamilton és el fitxatge del segle a la Fórmula 1, de Mercedes, el seu màxim rival al Gran Circ. Per Ferrari suposa il·lusió, potser Pai Circ, perquè més que un pilot campió necessiten un cotxe campió. I sobretot suposa l'inici d'un mercat de pilots apassionant. El seu moviment important en generarà més, perquè deixa lliure un dels volants més desitjats en un dels equips més grans i potents. Ara passen per una mala època, però han de ser favorits per l'arribada de les noves normes al 2026. Això pot generar moviments inesperats. Sainz estarà a les travesses, però, per exemple, Jenson Button ja postula a Fernando Alonso, qui ha repetit que vol renovar amb Aston Martin molts cops, però sobretot ho va dir abans d'aquesta norma sorpresa, així que ho pot canviar tot. El fitxatge del segle, que pot ser un veritable terratrèmol per aquest mercat de pilots.
Doncs això és el que em pensa també del Fabio Marchi. Déu-n'hi-do, el Mundial del 2024, ara ho comentàvem, Quim, mentre escoltàvem el Fabio Marchi, perquè, clar, o sigui, Carlos Sainz competirà amb Ferrari i Lewis Hamilton amb Mercedes. Si hi ha alguna polèmica de Lewis Hamilton amb Ferrari, que especulacions, no? 2025, serà el nou equip, què està passant?
Sí, 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 certament, anunciar-ho amb tanta antelació, vaja, ho veig estrany per això, perquè hi ha una temporada sencera per competir.
I seran rivals.
I seran rivals, i dins dels equips cal cohesió per superar situacions complicades, però, en fi, així ho han decidit, i així serà, i no dic que no interessi el 2024, que sí que interessa, però una mica tots estarem esperant ja el 2025 a veure què són capaços de fer junts Hamilton i Ferrari.
Al març arrenca el Mundial de Fórmula 1. Abans de trucar Toni Bou, més motor, perquè ja ha començat a ser punk el shakedown de MotoGP.
Sí, test per provadors i debutants, que només n'hi ha un, que és el Murcia de Gas Pedro Acosta, i que a més a l'eix, aquest primer dia de shakedown ho ha fet molt bé. El més ràpid ha estat un pilot d'aquí del país, Dani Pedrosa, amb KTM, amb un millor registre d'un minut, 59 segons i 233 mil·lèsimes, que és a només dues dècimes del rècord del circuit en cursa que té Àlex Márquez. Pedro Acosta ha estat segon a només una dècima de Pedrosa i a tres del rècord. I per davant de Pol Espargaró, que avui ha estrenat el nou rol de provador, tornant a lluir els colors de l'equip oficial KTM, del qual havia estat pilot titular. El segon dels Espargaró ha estat tercer, molt a prop del registre de Costa, i també a dues dècimes de Pedrosa. Stefan Bradel amb Honda ha aturat el cronòmetre a més de set dècimes de Dani Pedrosa, Michele Pirro amb Ducati a un segon i sis dècimes, Carl Crutchlow amb Yamaha a 1.7 i Lorenzo Sabadori amb Aprilia a dos segons i mig. El shakedown continuarà demà i demà passat, i la setmana que ve també a Sepang, de dimarts 6 a dijous 8, el segon test de pretemporada, aquest sí ja amb els pilots titulars de MotoGP.
Ho anirem explicant. Gràcies, Quim.
Bona nit.
El món del motor, com dèiem, té una cita destacadíssima aquest diumenge a la tarda al Palau Sant Jordi de Barcelona amb el Trial Indoor de Barcelona, que és la primera prova del Mundial de Trial 2024. Comptarà, evidentment, amb els millors pilots masculins i també femenins, i el gran favorit torna a ser el que guanya pràcticament sempre, que és el Toni Bou, a qui avui tenim uns minuts aquí al Tu Diràs. Hola, Toni.
Hola, bona nit.
Bé, comença una nova temporada, un nou Trial Indoor de Barcelona, i suposo que amb ganes de repetir victòria. Tu no et canses mai de guanyar.
Doncs sí, la veritat que han anat molt bé les coses els últims anys. Sabem que és sempre complicat, doncs, tornar a començar un any després d'un any d'èxits, però estem amb ganes, motivats, i bueno, doncs començar el Mundial a Barcelona, la carrera de casa, per mi una de les millors carreres del campionat, el Sant Jordi, sempre és un nit molt especial, amb un públic superentès, així que per ganes i per motivació no serà.
Són 17 mundials a l'aire lliure, 17 mundials indoor, no?, en cobert, 34 mundials de trial, ja tens el teu palmarès, i tens 37 anys. En tens ganes encara? Vull dir, encara tens la motivació, la il·lusió de seguir pujant a la moto, de superar obstacles i de seguir guanyant?
Bueno, està clar que les coses van canviant, no? Vas madurant, vas cada vegada pues, un esportista més veterà, però evidentment que bueno, pues, poder aconseguir aquests 17 anys consecutius és perquè m'encanta el que faig, no em costa aixecar-me cada dia i intentar doncs, a ser millor pilot, ser millor esportista, i cada vegada doncs, has de cuidar més, evidentment que els anys pesen, però mantinc la motivació, les ganes, i això és el més important per mi.
No perds un Mundial des del 2007, no?
Sí, la veritat que són uns números molt bèsties, i bueno, estem contents de la nostra carrera, evidentment orgullosos amb l'equip, i sabem que pues, evidentment que això qualsevol dia s'acabarà, però també he de dir que ja ha durat molt més del que jo m'hauria pogut arribar a imaginar a la meva vida.
Sembla fàcil, ara quan ho veus, no? Des del 2007 no perd un Mundial ni a l'aire lliure ni sota cobert. Hòstia, són molts anys,
Doncs són molts anys, han passat moltes coses i per res és fàcil, sempre cada Mundial té la seva part especial, i bueno, avui en dia guanyar 17 anys consecutius qualsevol esport o qualsevol cosa, que tothom està molt a tope, tothom va molt al límit, és tot molt professional, doncs sempre és difícil marcar diferències i cada any costa més.
Ha canviat molt el trial, des d'aquell primer títol mundial que vas guanyar el 2007 fins ara el 2024?
Doncs sí, la veritat que bastant, no? Evidentment molts reglaments diferents, moltes coses han anat canviant, les motos també han anat evolucionant, i bueno, doncs, cada vegada doncs, és un esport, diguéssim, més modern, més agressiu, més pur del límit, més tècnic, no? Com dic, tot millora i bueno, doncs hi ha la seva part que fa que aquest esport sigui més espectacular encara.
Al Sant Jordi, què us hi trobareu? Què t'hi esperes? Com hi arribes de cara a aquesta cita de diumenge al Sant Jordi?
Bueno, veurem què ens trobem, no? Al final sempre és una incògnita per nosaltres, perquè el promotor doncs, marcarà
al nivell que hi cregui. A la primera carrera, sent el Sant Jordi, esperem que sigui una carrera de nivell, una carrera complicada. Com he dit, no, el Sant Jordi és dels jocs més especials, més a l'estadi és molt gran, el Palau és algú que bueno, doncs poder córrer en aquest Palau tan gran per nosaltres és molt bo, perquè dona per marcar moltíssim nivell, així que bueno, esperem que sigui una carrera ben complicada, arribo en bona forma i amb ganes de començar la temporada.
Has guanyat, corregeix-me si m'equivoco, has guanyat 16 de les 18 edicions del Trial Indoor de Barcelona en les que has participat, és bèstia també, eh?
Doncs sí, la veritat que molt content d'haver pogut guanyar a casa tantes vegades, perquè a vegades les carreres de casa és on estàs més nerviós i no pots donar el 100%, i poder guanyar ja des del 2006, que és la primera vegada que vaig poder competir, doncs a guanyar 16 de 18 vegades és algo que també em tranquil·litza, no?, a l'hora de saber que ja he aconseguit tot el que havia d'aconseguir, i em fa doncs disfrutar de la carrera de casa d'una forma diferent.
Recordes alguna de les dues derrotes? Més que les 16 victòries o no?
A veure, recordo molt, sobretot la primera victòria i, evidentment, l'última que vam aconseguir, perquè el que tens més present, i hi ha victòries, algunes més especials que unes altres, perquè vaig tenir la gran oportunitat d'acabar un dels mundials a Barcelona, que era el meu mundial a sobre número 30, i va ser un moment molt especial per mi, perquè era l'any del Covid i vam fer un mundial només dues carreres, la carrera d'Andorra i de Barcelona, i va ser un calendari supercurt on tu jugaves totes les carreres i recordo molts nervis, i me'n recordo molt d'aquestes tres cites, però evidentment que em venen ràpid a la memòria les dues derrotes i el per què va passar.
Ah, sí? A veure, què va passar?
Bueno, sóc un pilot que agafo molts riscos i al final per arriscar, per no, nosaltres doncs, a vegades pots passar amb un peu o pots agafar el risc d'intentar doncs, per a zero, i vaig cometre dos errors i vaig anar recuperant després tota la carrera, però bueno, va faltar carrera, estàvem en un moment bon de forma, però el rival ho va fer millor, i bueno, sempre va bé, jo sempre ho dic, no? Quan perds aprens moltes coses, a vegades més que guanyant, i va ser una informació que després ens ha anat molt bé per guanyar campionats.
Qui va guanyar aquelles dues edicions a Barcelona que no vas aconseguir tu?
A l'Adam Raga, la veritat que l'Adam és el rival més dur que he tingut sempre, i bueno, tot i que ara hi ha també molts pilots joves que venen aprenent fortíssim, amb l'Adam és amb el que he estat lluitant més anys i amb el que hem disputat més mundials i més carrers al Sant Jordi.
Et deu maleir cada nit a casa, eh? L'Adam, pobre, tots aquests anys.
Bueno, no, evidentment, l'esport és així, no? Un esportista ha de ser egoista amb el resultat i ha de lluitar al 100% amb un esport individual encara molt més, perquè només depens de tu mateix. I bueno, tot i així encara tinc bon rotllo amb l'Adam.
Ja. El teu màxim rival ara mateix continua sent l'Adam Raga, o com dius, hi ha pilots joves que també haurem de tenir presents aquest diumenge al Sant Jordi?
Bueno, l'Adam ha canviat de marca i hem fet una pretemporada on només hem coincidit a una carrera, que va fer segon i va fer una gran carrera i va estar per davant dels pilots joves, així que veurem, l'Adam sempre és l'Adam i jo sempre compto amb ell. I després, doncs, evidentment, els pilots joves, el Jaime Busto, el Gabriel Martelli, que és el meu company d'equip, sobretot el Jaime també, no?, que ha fet un campionat supercomplet l'any passat, guanyant moltes carreres, posant les coses molt difícils fins a l'últim moment, i és un pilot amb un talent molt i molt bo, i bueno, doncs, el meu company d'equip, a les dues últimes carreres, ens vam jugar a les dues últimes carreres a l'última zona, en una zona de desempat. Doncs són pilots joves que venen molt forts i bueno, fa que tot sigui emocionant i bueno, doncs convido a veure tothom a aquesta carrera a l'Indoor de Barcelona, perquè crec que estan les coses més apretades que mai i amb més pilots per lluitar per la victòria.
No, n'hem estat regalant entrades aquí al Tu Diràs de RAC1 aquests dies, aquesta última setmana, i han volat, Toni, han volat.
Que bé, ja està bé, ja.
Hi haurà bon públic.
Que vinguin a animar.
Escolta, i no ens oblidem del Women's Trophy, del trial femení, la Berta Bellán, la Emma, ja em sortirà.
Sí, l'ha vist, sí.
Ah, Emma Bristol, bueno, això, sí, correcte. Vull dir que hi ha un nivell espectacular, també, el trial femení.
Sí, a més, la Berta doncs, no ha pogut aconseguir doncs, la victòria encara, crec que té un nivell molt i molt bo, i aquest any pot ser el seu. Així que bueno, pues, també està molt interessant.
Molt bé. Et vaig veure entrant a la gala de Mundo Deportivo, allà al Palau de Congressos, pel mig de les butaques amb la moto. Em vas fer patir, però clar, és que teniu un domini espectacular, en zones molt petites. Vas fotre allà la moto a l'escenari, va ser espectacular.
Sí, estem acostumats. A més, la moto trial dona per això, no? És la gràcia que la pots posar a qualsevol lloc i la veritat que bueno, pues és, tot i ser un esport de motor, és un esport de molt control, molt tècnic, i bueno, pues pots fer coses pues, com la gala del Mundo Deportivo, que penso que és algo diferent i divertit.
Sí, com a casa a la pandèmia, que també et veiem anar amb la moto amunt i avall.
Tal qual, sí, tot
arreu. Toni, molta sort, que arrenca ja la temporada. Trial Indoor aquest diumenge a la tarda al Palau Sant Jordi a Barcelona, primera prova d'aquest Mundial Indoor de trial. Que hi hagi molta sort aquesta temporada i sobretot a Barcelona.
Moltíssimes gràcies.
Toni Bou, tu diràs. Toni Bou, recordo que és un dels finalistes dels Premis Esport Cultura Barcelona, que recordem es van votar ahir entre diversos periodistes del país, d'aquí de Catalunya, i també entre alguns membres de l'associació Esport Cultura Barcelona. Hi ha tres categories, recordo. En la categoria d'esport, els finalistes són Toni Bou, Aitana Bonmatí del Barça i la golfista Carlota Ziganda. En la categoria de cultura, els finalistes són el director de cinema Juan Antonio Bayona, el MAC Antonio Díaz, el Mago Pop, i també la biblioteca Gabriel García Márquez, aquest de Suma Arquitectura, i en la categoria de trajectòria, el jurat d'Esport Cultura Barcelona va decidir que els finalistes siguin Estopa, el periodista Iñaki Gabilondo, Pau Gasol i també l'historiador Borja de Riquer. El dia 21 de febrer, els membres i socis fundadors d'aquesta associació d'Esport Cultura Barcelona triaran entre aquests finalistes, doncs, els guanyadors de cada categoria. I en aquesta trobada que es va fer ahir al Reial Cercle Artístic de Barcelona, vam trobar-nos amb el president del Tennis Barcelona, el senyor Josep Jordi Cambra, i vam voler xerrar amb ell uns minuts per saber com va el 125è aniversari del Tennis Barcelona i també el torneig Conde de Godó de tennis, que arriba ara a l'abril. Això és el que ens va dir. Després del dinar d'Esport Cultura Barcelona, en què el jurat ha votat avui els finalistes d'aquests premis, no?, que volen premiar l'esport, la cultura i la trajectòria de la ciutat de Barcelona i dels grans esportistes i de l'àmbit cultural, hem quedat amb una de les persones que forma part d'aquest jurat també, com és el president del Tennis Barcelona, el senyor Jordi Cambra. Què tal, senyor Cambra?
Hola, molt bé.
Molt bé.
I tu?
Molt bé, molt bé. Aquí estem. Contents d'haver-nos retrobat un any més aquí amb Esport Cultura Barcelona. Ha anat bé el dinar, no? Ha anat bé les votacions. Ja tenim els finalistes, no podem dir res. No. Ja sabrem després els guanyadors, no?
Exactament. Molt interessant, com sempre. I persones... És una llàstima que no s'emportin els guardons tots, perquè tots es mereixen un reconeixement. Però al final hi ha els finalistes i esperem que a veure quins són al final els guanyadors.
Avui que ens hem retrobat en aquest dinar hem pogut parlar, no, de l'inici, del tret de sortida dels actes del 125 aniversari del Reial Club Tennis Barcelona. Com va tot això? Com ho estan muntant i què tenen previst fer en els pròxims dies, pròximes setmanes, pròxims mesos?
Bueno, nosaltres aquest any celebrem els 125 anys de la Fundació del Club. Ho fem amb molta il·lusió, tenim un programa d'activitats. Comencem el dilluns proper amb una gala al Liceu. Amb el que doncs, convidem a col·laboradors nostres, a patrocinadors i clubs amics que comparteixen els mateixos valors i forma de fer nostra.
Què hi haurà en aquesta gala? Pot avançar alguna cosa d'aquest dilluns 5 de febrer?
On és un espectacle exclusiu fet per una companyia que es dedica especialment per nosaltres, en el que compartim la història, compartim música, compartim dansa, compartim audiovisuals, compartim humor i compartim molta emotivitat.
I a banda d'això, què més estan preparant? O sigui, sé que a l'abril hi ha una altra nova edició del torneig Conde de Godó, que a més pot tenir un cartell espectacular amb el Canadi i Rafa Nadal, no?, entre d'altres. Però més enllà d'això, què s'han proposat en aquest any del 125 aniversari del tennis Barcelona?
Bueno, fa moltes coses que algunes són internes dels socis, que són els principals protagonistes, no? Però a part, el que jo voldria transmetre és que busquem dues coses, bàsicament. Per una banda, celebrar aquests 125 anys, felicitar i agrair a totes les persones que això han fet possible, presidents, juntes directives, socis, treballadors i col·laboradors de molts anys, ho hem de celebrar. I el segon terme que volem fer és aprofitar com a excusa per transmetre aquests valors que considerem tan importants, que són del tennis i de l'esport en general, la constància, l'honestitat, l'esforç, el respecte a les persones, la solidaritat, tot això creiem que sigui una excusa perquè això doncs, es revitalitzi i sigui sent el capdavant de les prioritats de tots els clubs esportius que tenim al nostre territori, que són molts i que volem compartir entre tots.
Són 125 anys. Quina és la salut actual del tennis Barcelona? Perquè clar, això es va fundar el 1899. Ha passat moltes coses, ha canviat moltíssim el món. Com està actualment el tennis Barcelona, senyor Cambra?
Bueno, intentem que estigui el millor possible. Nosaltres som molt respectuosos amb la història, crec que la trajectòria és molt clara, som el club que té el millor currículum de tennis del món, a nivell de jugadors i jugadores a nivell d'haver celebrat competicions de Copa Davis, un torneig propi, i una sèrie de factors que realment, si haguéssim de posar un rànquing, doncs estem a dalt de tot, i això és un orgull de cara a tots els que han sigut abans que nosaltres. I nosaltres, com a junta directiva, doncs intentem seguir aquests passos dels anteriors, fer-ho el millor possible, mirar cap endavant, i tenim una escola de tenis molt potent i una entrada de joventut en els nostres membres que ens fa pensar que anem pel bon camí.
1899, es va fundar el Tenis Barcelona. 1899, el Barça, que també vol celebrar de forma grossa amb un nou estadi, encara que estigui construït a mitges, a partir del 29 de novembre, aquests 125 anys del Futbol Club Barcelona. Sé que hi ha bones sinergies entre els clubs. Això vol dir que veurem algunes accions conjuntes? Hi ha relació amb el Barça per celebrar conjuntament l'any de fundació, que és el mateix, aquests 125 anys?
Sí, tant i tant. Amb el Futbol Club Barcelona sempre històricament ha tingut una relació excel·lent. Ens diem igual, va ser fundat pel mateix grup de persones i mantenim els mateixos valors, els mateixos principis. Vull dir que estem sempre en bona sintonia, no podria ser d'una altra manera, i tenim previst una sèrie d'actes cap a final d'any, quan ja es pugui tornar a l'estadi en principi, i a més tenim dues fundacions que treballen cada una amb la seva dimensió diferent, però buscant també el que puguin practicar el futbol o el tenis, pues, nois i noies que no poden accedir a clubs privats, i estem en sintonia estupenda, sí, sí.
Per tant, quan estigui acabat el nou Camp Nou, pot ser que veiem alguna cosa conjunta de Tenis Barcelona i de Futbol Club Barcelona.
Sí. No et puc encara concretar coses, però sí, a nivell, òbviament, de juntes directives, sens dubte, i a nivell de públic, doncs depèn també de com estigui a l'estadi.
Va, que bo. Deixi'm somiar. Alguna cosa de tenis al Camp Nou és possible o no?
Ja ens agradaria.
I agradaria.
Sí, ens encantaria.
Va, bueno, n'estarem pendents en aquests pròxims temps. I acabo, senyor Cambra. Com tenim el Godó? Perquè això queda en 3 mesos, no?
Sí. Pues el Godó aquest any hem vengut més entrades que mai a la història.
Ja, aquestes alçades, sí.
Sí, ja quasi no en queden, o sigui que us podeu afanyar el que en vulgueu. Que això a vegades també és un problema, perquè bueno, molta gent que voldria, pues, i que estava acostumada a adquirir les entrades a aquesta època de l'any, pues, es trobaran que no n'hi han, el qual demostra l'interès que té el públic i per poder veure bon tenis. I nosaltres intentem cada any, pues, portar alguna cosa nou, buscant que aquesta setmana sigui no només de bon tenis, sinó una experiència agradable, positiva, i una vegada més una transmissió de valors que ens agrada que sigui una excusa el torneig per poder fer la seva pròpia promoció. El torneig crec que està molt ben considerat i busquem que totes les persones que s'apropin a Pedralbes, pues, tinguin una bona, molt bona experiència i continuïn estimant el tenis i l'esport com fins ara.
Nadal i Alcaraz confirmats, sí. N'hi haurà més, no? Vull dir, ha vingut Medvedev, no sé, ara Sinner, el nano aquest que ha guanyat l'Open d'Austràlia, no sé si algun cop podrà venir, però vull dir, top 10s, top 20s, vull dir, estan garantits, no?, que tindrem un cartell de luxe un altre cop.
Bueno, intentarem, o sigui, els jugadors tenen un calendari molt apretat. Nosaltres intentem, pues, que vinguin els millors possibles, però no som l'únic torneig al calendari, vull dir, altres torneigs en el mateix moment, i a més el calendari cada cop és més apretat. Nosaltres estem després a Monte Carlo, venim nosaltres, després ve Madrid, però sempre hem tingut un bon cartell de jugadors. Crec que els agrada venir al club. El torneig té una tradició molt important, de més de 70 anys, i pensem que sí que disfrutem sempre de jugadors que, especialment en terra, estan entre els top 10, i segur que en tindrem més dels que ja has comentat.
Home, si les lesions ho permeten, només tenir Nadal i Alcaraz, no? És un reclam espectacular, això.
Home, que hem tingut molta sort, perquè hem tingut un Rafa Nadal fantàstic, ha sigut un reclam i que és un model a seguir per tots. Ara tenim el Carlos Alcaraz, que també és un noi, pues, excel·lent, jugador també, ha sigut jugador nostre, i va començar amb nosaltres, i que realment és un model per la joventut, pues, molt valuós, i que realment el tenis espanyol ha estat de molta sort tenir aquests dos i altres, que sempre hem tingut molt bons jugadors a la nostra llista, i esperem continuar així.
Del 13 al 21 d'abril, si no vaig errat, és el Godó, doncs n'estarem pendents, que queden només 3 mesos, ja menys de 3 mesos. Senyor Cambra, moltes gràcies, molta sort amb el 125è aniversari, i felicitats també per la part que li toca com a president del Tenis Barcelona.
Moltes gràcies, un plaer com sempre.
Doncs Jordi Cambra, il·lusionat en poder fer actes conjunts amb el Barça en el 125è aniversari, dilluns, tret de sortida dels 125 anys del Tenis Barcelona al Liceu, en un acte de gala. No ens ho perdem, i també estarem pendents d'això que ens deia el president Cambra, de lligar els 125 anys del Tenis Barcelona amb els 125 anys del Barça, i la il·lusió de portar alguna cosa relacionada amb el tenis al nou Camp Nou quan estigui mig acabat ja, al novembre del 24. Thank you. abans d'acabar, avui marxarem corrents, el t'ho diràs, perquè aquest matí s'ha presentat la mitja marató de Barcelona 2024, que es farà el diumenge 11 de febrer, d'aquí a només 10 dies. Ja està la Gemma Montero. Hola, Gemma.
Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Una edició que tindrà milers de persones, evidentment, com és habitual, però a més comptarà amb dos dels millors corredors internacionals, oi?
Doncs sí, són el kenià Kibibot Kandy, tres vegades guanyador de la mitja marató de València i amb una marca tensió de 57 minuts 32 segons. Això és un segon per sobre de l'actual rècord mundial de Kevin Kiplimo. I la keniana Joycelyn Jepkosgei, sotscampiona del món de mitja marató, campiona d'Àfrica, guanyadora de dues majors, de dues maratons de les majors, Londres i Nova York. Per tant, un cartell de luxe per una eDreams mitja marató by Brooks que va exaurir els dorsals abans de Nadal, 28.235 inscrits. Una autèntica borrada. És la segona mitja marató, mira, popular d'Europa per darrere de Berlín. La segona mitja marató popular d'Europa. De fet, el 62,4% dels participants seran menors de 45 anys. I un de cada tres tindrà entre 25 i 34 anys. És a dir, és una mitja marató molt rejuvenida, amb molta gent jove, tu entre ells, també, ho hem de dir, i amb ganes